Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us donem la benvinguda al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, primer dissabte del mes de desembre, el mes de Nadal ja, en companyia de l'Iva Anguera. Molt bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
El Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda a tothom.
I el Juan Carlos Valero. Benvingut, Juan Carlos, també.
Hola, ben trobat.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses és un, en fi, una institució dins del món d'Europa, el senyor Jaume Duc. Molt bona tarda, senyor Duc.
Hola, molt bona tarda.
És, crec jo, de les persones que més i millor coneix el Parlament Europeu, primer com a portaveu des de l'any 2006, veritat?
Sí, portaveu des del 6.
I
sí.
Des del 16-17 ja com a director de comunicació de la institució europea.
Director general.
Director general, sí. Molt bé, no? 30 llargs anys. Abans de començar el programa parlàvem de que vostès dels funcionaris ara amb el càrrec més veterans del Parlament Europeu, veritat?
En aquest
que no
moment,
coneix sí. El Parlament Europeu, el senyor Duc.
Home, conec bastant bé el Parlament Europeu. Si després de gairebé 30 anys no el conegués, hagués hagut de canviar de feina, probablement.
I d'aquí, en molts pocs dies, arribem ja a l'any 2024, que és un any molt important per Europa, són les eleccions al Parlament Europeu, del 6 al 9 de juny, correcte?
Sí, a Espanya el 9 de juny.
El 9 de juny. I el repte important, suposo que com sempre que arriben unes europees, és que la gent, els europeus, ens mobilitzem, anem a votar. Com veu vostè, hi ha més ganes que l'any 2019, hi ha més sensibilitat participativa dels europeus en general i dels espanyols i catalans en concret?
Jo crec que sí, de fet les enquestes diuen que efectivament la participació en principi hauria de pujar, ja va pujar el 2019 perquè va ser un moment molt important amb el Brexit, amb totes les discussions sobre el canvi climàtic, això va animar molta gent, sobretot gent jove, a anar a votar i per tant va augmentar la participació 9 punts, que és molt. Jo sóc optimista, jo penso que el 2024 tornarà a pujar perquè aquesta ha estat una legislatura en la qual la pròpia Unió Europea, no tan sols el Parlament, sinó la Unió Europea com a tal, ha tingut molta visibilitat, també pel Brexit, per la pandèmia, les vacunes, per la guerra a Ucraïna. Tot això ha fet que la gent s'acostumi més a sentir parlar de la Unió Europea i a comprendre que segurament les mateixes raons que valen per votar en unes eleccions nacionals o autonòmiques serveixen també per votar en unes eleccions europees.
Clar. Vostè parlava del Brexit, de la guerra d'Ucraïna, ara també el conflicte que tenim a Orient Mitjà. Tot això està fent més forta la Unió Europea?
Tot això ha fet que la Unió Europea hagi demostrat que és flexible o que és suficientment flexible com per adaptar-se a les necessitats de la gent i fins i tot reinventar-se o amb temes amb els quals no tenia competència directa, com per exemple el tema de la sanitat, doncs transformar-se per poder ser útils als estats membres i a través dels estats a la ciutadania. Jo trobo que, per exemple, tot el que es va fer al voltant del Covid-19, primer posant el finançament necessari per aconseguir ràpidament la vacuna i després organitzant una campanya de vacunació europea per 440 milions de ciutadans independentment de la seva nacionalitat, això és la gran prova de que efectivament la Unió Europea es pot adaptar en funció de les circumstàncies.
Després de l'euro, que va ser el gran referent pels europeus, el tema de la Covid podria ser un altre dels grans referents per fer més Europa, doncs, no?
En molts països sí, jo crec que potser Espanya va sorprendre menys, perquè Espanya sempre ha tingut un contacte molt directe amb la Unió Europea, sempre n'hi ha hagut diners, els fons estructurals, tothom a Espanya sap que tota la xarxa d'autovies, els trens d'alta velocitat, els hospitals, etc., en part venen del finançament de la pròpia Unió Europea, però altres països, països que havien, diguem-ne, tingut menys aquest tipus de contacte, que estaven més interessats en el que és el mercat interior i no tant a les polítiques més ciutadanes, de sobte descobreixen que els vacuna la Unió Europea, o els suecs descobreixen que quan comencen a tenir incendis forestals, cosa que no els hi havia passat mai i per tant no estaven preparats, els bombers els hi arriben de Polònia. Bé, això és la Unió Europea.
Molt bé, doncs obrim-nos el micròfon a la resta de companys. Abans, però, la pregunta habitual que li vam fer moltes vegades, no? Vull dir, es coneix poc el que fa el Parlament Europeu, la Comissió Europea, com trencar aquest clixé? Vull dir que estàs sempre allí, com un titular, no? No acaba d'arribar a la ciutadania el que fa el Parlament, no acaba d'arribar a la ciutadania el que fa la Comissió. Encara hi és això o s'està trencant a poc a poc?
S'està trencant a poc, la visibilitat, com he dit abans, és més gran i per tant la gent, sense entendre els mecanismes, que això ja és una mica pels experts, doncs sí veu que Brussel·les juga un paper molt important. De fet, l'últim Eurobaròmetre, que és la gran enquesta europea, diu que el 70% de la població veu l'impacte de les polítiques europees en la seva vida, en la seva vida personal. Després aquest impacte el pots considerar més positiu o més negatiu, o uns dies una cosa i uns dies una altra, però el que és important és que aquest impacte existeix. Ara, que s'ha de fer encara un esforç més gran, sí, i jo crec que aquest tipus d'entrevistes, el paper dels mitjans de comunicació des d'aquest punt de vista és fonamental. Ningú pot reemplaçar la feina que facin o no facin els mitjans de comunicació.
Molt bé, doncs vinga, Iva, i després Joan Maria, som-hi.
Jo, seguint amb el que estàvem comentant, l'efecte que va tenir la Covid i les polítiques de la Unió Europea en la percepció dels ciutadans de la Unió Europea respecte a la Unió i totes les seves institucions, l'altra gran prova que hem viscut recentment ha estat la guerra d'Ucraïna. D'entrada es va produir una reacció molt unànim de tots els països de la Unió i els associats a favor d'Ucraïna en contra d'acceptar aquesta agressió militar, però tinc la sensació que aquesta unanimitat, a mesura que anem veient els costos de sostenir una guerra a Europa contra Rússia, es va debilitant. Com està aquest recolzament a Ucraïna i què en podem esperar?
A nivell de població, aquest recolzament és una miqueta més petit que fa un any i mig, però continua sent majoritari. A nivell de governs, jo crec que continuem parlant d'unanimitat, però és veritat que aquesta unanimitat a vegades costa més del que costava fa un any o feia un any i mig. Però la Comissió Europea ha estat capaç d'aprovar 12 paquets de sancions, l'últim fa unes setmanes, i aquests paquets s'aproven tots per unanimitat. Els presenta la Comissió, però després els aprova el Consell de Ministres per unanimitat, és a dir, que encara podem, diguem-ne, continuar avançant amb aquesta via. De la mateixa manera que últimament s'han aprovat també decisions, per exemple, per finançar la compra d'armament o de munició per part dels estats membres, dels governs dels estats membres, per després que ells puguin enviar aquesta munició al govern d'Ucraïna. És veritat que ara, per exemple, que ja s'està discutint, veurem què passa d'aquí uns dies al Consell Europeu, sobre l'apertura oficial de negociacions perquè Ucraïna pugui arribar a ser un dia quan sigui estat membre de la Unió Europea, doncs és més complicat, perquè això ja té moltes conseqüències des de molts punts de vista, i aquí és cert que hi ha un país en concret, Hongria, que arrossega una mica els peus. Però bueno, això també és una mica la vida de la Unió Europea, són 27 països i algunes decisions costen més de prendre que altres, a vegades es perd potser massa temps, però aquest és el cost de fer les coses, diguem-ne, en comú, no?
Senyor Duc,
Joan Maria.
Bona tarda,
Bona tarda.
Segurament que hi ha molts temes damunt de la taula que preocupen a la Unió Europea, però n'hi ha alguns que estan molt lligats, no? L'ultradreta, molt representada en alguns parlaments d'alguns països europeus, m'imagino que la immigració, dos temes molt lligats entre si. Fins a quin punt aquests són els aspectes que més els preocupen a vostès, o en el cas de que no ho siguin, quins són els que més els preocupen?
Si parlem de les properes eleccions europees, efectivament la immigració pot ser un dels grans temes, no l'únic, però un dels grans temes, i és veritat que és un tema que facilita molt l'entrada dels populismes, perquè és un tema que d'alguna manera toca la sensibilitat de la gent, però al mateix temps és un tema molt complex i per tant a vegades és molt difícil també d'explicar. Jo espero que en les properes setmanes hi haurà un acord entre el Parlament i el Consell de Ministres de la Unió Europea per aprovar el pacte migratori, és a dir, tot el marc legislatiu sobre la política d'immigració de la Unió Europea, i això d'alguna manera col·locarà aquest tema sota una llum positiva de cara a les eleccions europees. Però en les eleccions segurament es debatrà de moltes altres coses. Una, per exemple, com acabo de citar, és l'ampliació. En els propers anys la Unió Europea s'haurà d'obrir amb una sèrie de països. Hi ha 9-10 països en aquest moment que són o que seran candidats a entrar a la Unió Europea, països dels Balcans, països, diguem-ne, de la corona ex-soviètica, que tenen dret en algun moment a ser membres de la Unió Europea, però això requerirà no només una negociació molt complicada amb ells, sinó també una reforma interna de la forma de funcionar de la pròpia Unió Europea. I això s'haurà de debatre, i els partits, els candidats, hauran de dir si estan a favor d'anar cap a una Unió Europea més integrada o no, perquè aquest serà un element central. I després, lògicament, hi ha totes les polítiques contra el canvi climàtic, hi ha totes les polítiques energètiques, hi ha la política industrial, hi ha la política exterior. Realment hi ha molts temes molt importants de cara als propers 5 anys.
Sí, i aquesta construcció europea que s'està fent, i que aquesta legislatura, doncs, pel que diu vostè i pel que hem pogut comprovar, doncs, s'ha accelerat amb la Covid i amb la guerra, sense Constitució, no? Perquè no tenim Constitució, va fracassar el projecte de Constitució Europea. Aquesta integració que vostè apunta en aquestes polítiques que cada vegada tindran més empenta, no?, la Unió Europea, caldrà replantejar-se una nova Constitució que contempli la integració, que contempli també el procediment en la presa de decisions, etcètera, etcètera, perquè jo crec que fora bo, no?
Sí, a veure, clar, primer no tenim Constitució en el sentit que no tenim una norma en la qual li diguem Constitució, però tenim un tractat. Els alemanys no tenen Constitució, ells parlen d'un tractat fonamental, i els britànics tampoc tenen Constitució, però tenen una sèrie de lleis constitucionals. La Unió Europea el que té és el Tractat de la Unió Europea, que s'ha reformat diverses vegades, l'última vegada a Lisboa, per això sempre es parla del Tractat de Lisboa. El Parlament Europeu, la seva posició oficial és que aquest tractat s'haurà de modificar abans de que arribi l'ampliació, i de fet fa molts pocs dies, dues setmanes, el Parlament Europeu va aprovar un informe en el qual no només obre, diguem-ne, la via oficial de petició al Consell perquè comenci la negociació per modificar el tractat, sinó que fins i tot presenta ja les esmenes concretes de com s'ha de modificar aquest tractat. I això ve no només de la pròpia voluntat del Parlament Europeu, sinó també ve com a conseqüència de la conferència sobre el futur d'Europa, que va tenir lloc fins fa un any, i en la qual una sèrie d'institucions i una representació directa dels ciutadans van decidir que, efectivament, una de les prioritats ara ha de ser modificar el tractat. És veritat que en el moment en què hem estat, diguem-ne, molt preocupats i molt ocupats, primer pel Covid i després per la guerra, doncs potser no era el moment de posar-se a fer grans reformes constitucionals, però després de les eleccions europees això esdevindrà segurament una prioritat, i aquí caldrà veure fins a on pot arribar cada país i com empeny la pròpia societat, i això també dependrà del resultat de les eleccions europees.
Sí, parlava vostè de l'ampliació de la Unió Europea a tots els països que piquen a la porta des de l'est. Un dels arguments que va fer servir Rússia quan va esclatar la guerra a Ucraïna va ser precisament que se sentia amenaçada per aquesta ampliació constant de la Unió Europea. És prudent continuar aquesta ampliació cap a l'est?
Jo crec que a Rússia el que li preocupava sobretot era l'ampliació de l'OTAN, i després ja d'una manera més secundària l'ampliació de la Unió Europea. Però la sensació a Brussel·les, i no només a Brussel·les, és que el que seria perillós és paralitzar aquesta ampliació, perquè estem parlant de països en els quals la seva població vol entrar a la Unió Europea. Si això no succeeix, el que estarem produint és un rebuig, i aquest rebuig, finalment, a qui ajudarà? A qui li anirà bé? Doncs li anirà bé, per entendre'ns, a l'altra part, és a dir, que seria fins i tot comprensible que si la Unió Europea li tanqués la porta amb algun d'aquests països, aquests països miressin cap a Rússia. I això és el que s'ha d'evitar. I de fet tampoc és tan diferent del que va passar a finals del segle passat, quan es va obrir el procés per l'ampliació als països d'Europa Central i de l'Est. Tots aquests països, o molts d'aquests països, havien format part de la Unió Soviètica o de, diguem-ne, de l'àrea d'influència de la Unió Soviètica. Si no s'hagués fet l'ampliació, probablement ara estaríem en una situació molt més complicada.
Senyor Duc, vostè és català.
Sí.
Per tant, vostè viu molt sovint a Barcelona, viu a Brussel·les.
Sí.
Vostè està molt ben informat, fa molts anys que treballa en aquesta institució que es diu Unió Europea, i segurament que com a català i com a espanyol, vostè deu tenir en ment que la política espanyola està molt marcada per les relacions entre Catalunya i Espanya, i sobretot en els últims temps. I ara més, per la llei d'amnistia, aquesta tan discutida llei d'amnistia. Com es veu des d'Europa? En primer lloc, la situació política a Espanya, i en segon lloc, com es veu aquesta llei d'amnistia que ja està en mans de les institucions europees pel seu anàlisi, i com preveuen que pot acabar aquesta situació que es viu en aquests moments a Espanya i que ha portat manifestacions al carrer, que es deuen veure, no sé si amb inquietud des de Brussel·les.
A veure, el primer, des d'Espanya, lògicament, el que es veu fonamentalment són els problemes d'Espanya. Des de Brussel·les es veuen els problemes d'Espanya, però també es veuen els problemes de molts altres països. És a dir, aquí potser no tenim tant de temps a fixar-nos en què és el que passa amb altres països, però des de Brussel·les això sí que es veu. Per tant, tot s'ha de relativitzar una mica. Jo no sé què és el que passarà, no sóc cap expert, i a més no sé el que dirà la llei d'amnistia. Tots hem vist el projecte, però no hem vist el text final, perquè encara s'ha de tramitar. En el Parlament Europeu hi va haver un debat fa uns dies en el qual tots els grups polítics van tenir la possibilitat de donar la seva opinió, i el comissari, el representant de la Comissió Europea, el que va dir és que la Comissió Europea vigilarà, observarà aquest procediment, aquesta, diguem-ne, aquesta tramitació parlamentària de la llei d'amnistia, per veure si aquesta és una llei compatible amb el dret comunitari o no. Si aquesta llei és compatible, la Comissió Europea probablement no tindrà gran cosa a dir. Si aquesta llei no és compatible, com passa moltes vegades amb altres lleis, amb Espanya i amb altres països, en aquell moment la Comissió Europea és quan actua, obrint un procediment d'infracció, demanen explicacions, depèn. Però no estem en aquest moment, i per això el propi comissari l'únic que va fer és explicar el procediment sense en cap moment, diguem-ne, prendre cap posició concreta.
Tot i que hi ha eurodiputats que en poden estar afectats.
Sí, però això, insisteixo, la Comissió Europea el que haurà de vigilar és si és compatible amb el dret comunitari o no.
Hi ha altres països on s'hagi fet aquest ús de la política comunitària per interessos interns? És a dir, durant anys hem sentit de l'independentisme Europa ens mira, i ara Europa es veu que mira el PP. No sé si hi ha altres polítiques nacionals que fan tant d'ús de la política europea.
Sí, vull dir, jo no compararé cap país, però si vostè segueix, per exemple, els mitjans de comunicació a Itàlia, la relació entre la política nacional italiana i la política europea és molt intensa. Si vostè mira, per exemple, canvis de govern que hi ha hagut a països com, per exemple, Romania, etc., doncs també veu que això d'alguna manera ve afectat també per la relació amb les institucions europees, amb la política europea o amb el respecte de les polítiques europees. Avui dia és molt difícil separar la política nacional de la política europea. Fins fa uns anys això més o menys es podia fer, i es deia, vale, això depèn de l'Estat i això depèn d'Europa. Ara és molt més complicat, ara tot depèn de tothom, i d'alguna manera són dos cares de la mateixa moneda. Si vostè parla de política immigratòria i vol organitzar un debat nacional sense tenir en compte la política migratòria europea, el seu debat serà artificial. Si parla del debat a nivell europeu sense tenir en compte la part nacional, doncs també aquest debat serà artificial. I això passa pràcticament en totes les polítiques i passarà cada vegada més.
Sí, com ha acabat? Abans parlava vostè dels interessos de Rússia davant de països que demanen l'ingrés a la Unió Europea. Fa un temps es va parlar de que el Parlament va acceptar un informe sobre la ingerència russa en processos com per exemple el de Tsunami Democràtic aquí, en el procés independentista en definitiva, no? Perquè l'interès de Putin també era una mica allò desestabilitzar la Unió Europea. Vostè creu que en aquests moments aquesta posició encara pot desenvolupar-se més? Vull dir, en el sentit de que es creï un problema, diguéssim, en el backstage, en el fons de la Unió Europea, precisament per desestabilitzar la possibilitat d'ingressos de països propers?
Bueno, això ho veiem contínuament, és a dir, quan es parla de desinformació a les xarxes socials, no es parla de quatre persones que pel seu compte es dediquen a difondre falses notícies. de lo que estem parlant són de campanyes molt ben organitzades, i aquestes campanyes necessiten molts diners i també necessiten, diguem-ne, una orientació, per entendre'ns. I això, doncs, no és cap misteri. Això es produeix per interferència, moltes vegades, de països tercers, interferències directes, com per exemple de Rússia i d'alguna manera també de Xina, o es produeix per interferència, diguem-ne, indirecta, per exemple, doncs, finançant determinades organitzacions o determinats partits polítics, determinades entitats que es dediquen precisament, doncs, a això, a crear opinió i, entre altres coses, a crear enfrontament social en les xarxes socials. I això pot tenir conseqüències polítiques, i les té. I, per exemple, de cara a les eleccions europees, doncs ja ho veiem, ja va passar una mica en el 2019 i probablement passarà encara més en el 2024, campanyes, per exemple, per dir que les eleccions europees no tenen cap importància, que votis el que votis, la Unió Europea sempre anirà en contra teu, coses que semblen molt simplistes i que, vistes des de Brussel·les, fan somriure, però que tenen el seu impacte, perquè hi ha molta gent que no està, diguem-ne, que no té les eines necessàries per distingir entre la informació i la desinformació. I això és molt perillós, perquè això al final el que fa és debilitar la democràcia, que al final és l'objectiu principal. L'objectiu principal d'aquestes campanyes, quin és? És posar en risc la qualitat democràtica dels països membres. I en un món en el qual estem veient que el nombre de països democràtics es redueix cada any, doncs això, evidentment, és molt perillós i s'ha de tenir molt en compte.
Com talles això, senyor? Com es talla això, senyor Duc?
La desinformació,
la milió, clar.
Clar, la desinformació es talla, és molt complicat, i no dic que la solució sigui miracle, però s'han de fer moltes coses alhora. S'ha de procurar que hi hagi molta més informació de qualitat, i això passa per ajudar els mitjans de comunicació de qualitat a fer la seva feina. Això passa per controlar molt més el rol de les plataformes, de les grans plataformes d'internet, o bé els distribuïdors, tipus Microsoft, Google, etc., o bé les grans plataformes socials, Facebook, TikTok, etc., tenen una responsabilitat molt gran. Des que la Unió Europea ha aprovat la llei de serveis digitals, aquestes plataformes estan començant a prendre's en sèrio aquesta, diguem-ne, aquesta funció de moderació del nivell, diguem-ne, de propaganda o de desinformació que poden vehicular a vegades sense adonar-se'n. Això és molt important. I després hi ha tota una feina a fer des del punt de vista de la ciberseguretat i tota una altra feina a fer des del punt de vista de la promoció i coordinació de fact-checkers, és a dir, d'entitats que a vegades són els propis mitjans de comunicació o a vegades són organitzacions, diguem-ne, independents que es dediquen a això, que es dediquen a verificar la informació. I és molt important, i això el Parlament Europeu ho està fent, posar en contacte els verificadors dels diferents països perquè s'ajudin entre ells, perquè moltes vegades al final estan fent una feina molt similar.
Maria, ara sí.
En quin punt es troba en aquests moments la guerra d'Ucraïna? Li dic això perquè sembla que el conflicte entre palestins i israelians ha tapat aquest gran conflicte que ens afecta tan directament a Europa, dins el nostre continent, perquè la sensació que tinc és de que no hi ha avanços ni per part ucraïnès ni per part rus, que la guerra està estancada, que pot ser eterna, malgrat que la setmana passada el senyor Putin va dir que estava disposat a seure's en una taula de negociacions. Posi'ns una mica de llum sobre la situació actual, perquè és clar, si és una guerra que s'eternitza, no sé fins a quin punt Europa podrà continuar donant-li suport.
Jo no tinc més informació de la que té vostè, probablement, i coincideixo amb que efectivament el que sembla és que aquesta guerra, no dic que estigui parada, perquè malauradament està morint gent cada dia, però sí que les línies, diguem-ne, divisòries d'aquesta guerra estan gairebé aturades des de fa mesos. Hi ha una contraofensiva que sí que ha permès a Ucraïna guanyar una mica de terreny, però molt lentament i amb un cost molt gran. Què és el que passarà després? Jo crec que la Unió Europea ha de ser molt respectuosa amb Ucraïna, amb el seu govern i amb els seus ciutadans. Jo no crec que sigui la Unió Europea la que tingui que dir-li a Ucraïna el que ha de fer. Això ho han de decidir els propis ucraïnesos, perquè és el seu país i és la defensa del seu territori, i la Unió Europea els tindrà que ajudar. Són ells els que han de veure, diguem-ne, a mig o a llarg termini, què és el que poden fer o què és el que volen fer. I jo crec que les institucions europees, començant pel Parlament, la feina seva serà donar suport, continuar donant suport al govern democràtic d'Ucraïna.
S'ho pot permetre a Europa, continuar durant molt de temps a contribuir econòmicament a aturar el bel·licisme rus?
No és només una guerra contra Ucraïna, és una guerra contra un model democràtic i de valors i un model social i econòmic que és el nostre. És a dir, que jo crec que no guanyaríem gens ni mica intentant pensar que aquest és un conflicte que no té a veure amb nosaltres, perquè aquest conflicte té molt a veure amb Europa, i per tant, efectivament, això representa costos des de molts punts de vista, inclòs el cost econòmic, però jo no veig quina seria l'altra solució.
Però poder preocupant d'un tema com aquest, és un conflicte com aquest que s'enquisti, no? Portem molts i molts i molts mesos ja.
Quasi 2 anys, clar. Ja, al febrer.
Sí, bueno, com això és el pitjor risc que hi deu haver, no? Poder.
Sí, és clar, vull dir,
que no estigui una possible sortida.
El pitjor d'una guerra, òbviament, és que s'eternitzi, però encara pitjor que això és que la perdi l'innocent. És a dir, el que no podem dir és, bueno, com que això s'ha enquistat, doncs vinga, va, deixem-ho estar i que passi el que hagi de passar. No, està enquistada, però l'objectiu continua sent el mateix, que és defensar la integritat territorial d'Ucraïna i un model de país, que és el que ells es volen donar, que és un model compatible amb el de la pròpia Unió Europea.
Però malgrat això encara continuem comprant una part del gas rus.
Molt poc, cada vegada menys. Hem deixat de comprar pràcticament petroli, hem deixat pràcticament de comprar altres tipus d'energia, queda encara gas perquè hi ha països que no han aconseguit, diguem-ne, la connexió necessària per poder comprar aquest gas a altres països tercers, però déu-n'hi-do l'esforç que s'ha pogut fer en menys de 2 anys. Això sense guerra hauria sigut absolutament impensable.
Hi ha un altre tema que vostè ha apuntat ara fa uns minuts que em sembla força interessant, que és el tema dels riscos per a la democràcia que venen de les xarxes socials i fins a quin punt la Unió Europea pot controlar o no els drets i defensar els drets dels seus ciutadans davant aquestes grans corporacions. Ho acabem de veure amb la multa Meta de 1.200 milions per no protegir les dades personals dels ciutadans europeus. Tots tenim la sospita que aquestes grans corporacions, majoritàriament nord-americanes, juguen a favor del govern dels Estats Units i en contra, a vegades, dels drets dels ciutadans de la resta del món. Què pot fer la Unió Europea més enllà de posar multes?
Bueno, el que està fent, és a dir, d'entrada fa poc ha aprovat 2 lleis que regulen tot el mercat digital a nivell europeu, tant des del punt de vista dels serveis com des del punt de vista de l'organització del mercat. Això efectivament obliga a les plataformes a tenir en compte, a adaptar-se a unes mesures i a unes obligacions molt més estrictes que en la resta del món, i això va des de la obligació de impedir la publicació de materials que van en contra dels drets fonamentals, com vol dir també, per exemple, la protecció de la infància, de les conseqüències negatives pels nanos, per la gent jove, de la utilització d'internet o de l'accés a segons quins continguts a internet, fins a la necessitat de crear un mercat competitiu, és a dir, que aquestes grans plataformes no siguin totes o no acabin ser monopolis, perquè controlen tant el contingut com la infraestructura necessària perquè t'arribi aquest contingut. Tot això va endavant i cada vegada es nota més la pressió sobre les plataformes, i fins i tot jo crec que és interessant de veure la quantitat de vegades que els presidents, els grans propietaris d'aquestes empreses el temps que comencen a passar a Brussel·les discutint amb la Comissió, discutint amb el Parlament Europeu, perquè veuen que efectivament és per part de la Unió Europea per on realment se'ls està, diguem-ne, acollant en funció de la manera que treballen. Les multes també ajuden, evidentment, són multes molt, molt grans, però jo crec que aquí es tracta no només, diguem-ne, com deia vostè, de multar, sinó de tenir una legislació eficaç, que s'ha de complementar en els propers mesos quan el Parlament Europeu i el Consell aprovin la primera llei mundial de regulació de la intel·ligència artificial, perquè, evidentment, aquest també és un tema que afectarà i, per tant, és una de les prioritats de la Unió Europea pels propers mesos.
En el cas de TikTok, perdó, que és una plataforma que, a més, és una plataforma xinesa, és a dir, que les dades estan en mans d'un govern que no és democràtic, la Unió Europea ha pres mesures especials de protecció pels seus ciutadans?
De moment ha pres mesures a nivell intern. Jo en el meu telèfon del Parlament no puc tenir l'aplicació de TikTok, no me la puc descarregar. A més, no només m'ho han prohibit, sinó que tècnicament és impossible, es bloquejaria si jo ho intentés. I això segueix una mica el que també han fet altres administracions nacionals a Europa i la pròpia administració americana. Als Estats Units ha començat el debat sobre la prohibició de TikTok com a plataforma, és a dir, la prohibició pels propis ciutadans. No sé a on arribarà aquest debat. El que sí sé, i és una mica també del que parlava abans, és que TikTok s'ha fet molt present a Brussel·les amb moltes ganes de discutir, de negociar, presentant tota una sèrie de propostes tècniques per poder demostrar que respecten o que respectaran la protecció de dades tant o més que qualsevol altra plataforma, però veurem si això arriba a bon port o no, perquè efectivament, com vostè diu, la gran dificultat o el gran perill és que les dades de TikTok arribin a un govern estranger, en aquest cas el govern xinès. Es parla de crear o que el propi TikTok creï, diguem-ne, un TikTok separat, per entendre'ns, però tot això tècnicament probablement és molt complicat. Veurem què és el que passa. Això jo diria que en el fons està en mans de la pròpia empresa. Si l'empresa arriba realment a demostrar amb garanties que compleixen amb tota la normativa europea, doncs aquesta plataforma, per entendre'ns, es normalitzarà. Si això no arriba, ens podríem trobar que efectivament a poc TikTok vagi perdent terreny a Europa o fins i tot que aparegui algun competidor que sigui capaç d'emportar-se una part important de la, diguem-ne, dels ciutadans que en aquest moment són consumidors diaris, habituals, pràcticament permanents de TikTok.
Molt bé, esteu escoltant com tots els dissabtes al programa Converses a la cadena COPE Catalunya Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia de la Ivan Guera, Joan Maria Claveguera, Juan Carlos Valero, el convidat d'avui el senyor Jaume Duc, que és director general de comunicació del Parlament Europeu. Molt interessant tot això del TikTok i que crec que té un recorregut, doncs, bueno, magnífic, eh? Però li vull posar sobre la taula, senyor Duc, ara un altre tema molt més recent i del que s'està parlant molt i s'ha parlat molt i se'n parlarà, que és l'ús del català, del basc i del gallec al Parlament Europeu, que el govern d'Espanya doncs ho ha portat, però que sembla ser que la cosa està encallada. Això va per llarg, hi ha algun calendari? Què calcula vostè com a persona que coneix tant i també el Parlament Europeu?
Bé, jo el que he vist, perquè això no afecta de moment directament al Parlament Europeu, és que el govern espanyol ha presentat una proposta perquè s'ampliï el número de llengües oficials. I aquesta és una decisió que està en mans exclusivament del Consell de Ministres. Això no ho aprova el Parlament Europeu o la Comissió, això és una decisió que té que aprovar o no el Consell de Ministres de la Unió Europea, amb la dificultat de que això s'ha de fer per unanimitat, és a dir, que el govern espanyol necessita que tots els altres governs estiguin d'acord. Aquesta proposta es va presentar poc després d'acabar l'estiu i de moment està en tramitació, continua vigent, és a dir, ningú ha dit que no. És veritat que encara no s'ha dit que sí, però tampoc s'ha dit que no. Per tant, això està en mans del govern espanyol i està en mans, diguem-ne, o diguem-ne, està en el marc típic de les negociacions entre governs d'estats membres. Per tant, com a Parlament Europeu, de moment, l'únic que podem fer és esperar a veure quina és, diguem-ne, la resolució, la decisió que aquests governs
però
prenen.
Això sí, en un període llarg de temps, vull dir que no és una cosa immediata, podríem dir. Almenys ara, també és quan hi ha eleccions europees d'aquí, 4 dies, com el que diu.
A la Unió Europea, moltes vegades trobar el consens entre 27 països doncs requereix temps. És veritat que la velocitat no és la mateixa que en un país. En un país, al final, doncs, si és un govern el que decideix, això es pot fer ràpidament. I si és el Parlament el que decideix, doncs també hi ha majories i minories, i això es pot fer també amb una certa rapidesa, tot i que a vegades també hi ha lleis que necessiten molts mesos de tramitació. A la Unió Europea això és més llarg, perquè estem parlant de posar d'acord o 27 països o 27 governs o una majoria substancial del Parlament Europeu. En aquest cas, com dic, el tema de la llengua és responsabilitat del Consell de Ministres. Per tant, jo crec que aquí l'important no és el temps que trigui, l'important és si al final hi haurà un sí o hi haurà un no.
Sí. Juan Carlos i Joan Maria, vinga.
Sí, abans parlàvem de que un dels grans temes d'aquest final de legislatura i de la propera serà política migratòria. Però hi ha un altre gran tema també, que és la joventut, no? I la crisi demogràfica en el vell continent, cada vegada més envellit i amb tasses de naixements més baixes, no? Que va relacionada també amb la migració, no? Però més concretament, el focus entre la joventut europea, vull dir, percep molt bé amb l'euro, amb les... amb Erasmus, amb el roaming, això sí que ho percep, no? La joventut. Què s'està fent, per exemple, per combatre la tassa de desocupació juvenil aquí a Espanya més acusada, i en definitiva donar perspectives a la joventut europea?
Bé, en primer lloc, jo li dono la raó. Totes les enquestes, i amb això són molt consistents, ens diuen que la franja d'edat més proeuropea és la de la gent jove. No només perquè han nascut joves, perquè han nascut europeus, joves també, sinó perquè practiquen, diguem-ne, la seva europeïtat amb tota normalitat, o fins allà on poden. Vull dir, la gent jove no entén de fronteres, la gent jove utilitza molt poc el passaport, la gent jove sap el que és el programa Erasmus, com vostè ha dit, la gent jove cada vegada més està oberta a estudiar, a treballar o a fundar una família o a viure en un altre país. Això ha canviat moltíssim des de que jo vaig marxar de Barcelona i tothom em preguntava amb una cara així bastant estranyada, però com és que te'n vas a Brussel·les? Això ja ningú ho pregunta. Vull dir que les coses han canviat molt. I és cert també que la Unió Europea dona prioritat a les polítiques juvenils. En matèria d'educació, i per això el programa Erasmus continua tenint un nivell de finançament molt alt i cada vegada més alt, el Parlament Europeu procura que cada pressupost anual, una part important, diguem-ne, de l'augment d'aquest pressupost vagi a línies com la del propi Erasmus. Ajuda també amb tot el que és la, diguem-ne, la normativa d'harmonització de títols, tant de títols d'ensenyament com de títols per pràctiques o per poder entrar a treballar a determinades professions, metges, advocats, enginyers, arquitectes, etc., perquè això al final és el que crea també el propi mercat interior de les persones. I després la política econòmica, i en la política econòmica jo crec que una de les coses més interessants que s'han fet en els últims anys és aprovar el que se'n diu la garantia juvenil, que és un fons que finança les mesures que prenen els governs dels estats membres i en alguns casos les comunitats autònomes per oferir pràctiques remunerades a la gent jove després d'acabar els seus estudis, bé estudis universitaris, bé estudis, diguem-ne, laborals, com una manera de començar a introduir-se en el mercat laboral. Això està finançat per la Unió Europea i és una mica el complement d'altres polítiques de suport a la creació de llocs de treball més generals, com per exemple durant el Covid tots els diners del programa SURE, que van permetre, per exemple, a Espanya posar en marxa els ERTEs i fer que el Covid no produís un augment substancial del nombre d'aturats a Espanya.
I per promoure la demografia europea interna, això, la Unió Europea...
Això probablement és molt més complicat, primer perquè no és competència de la Unió Europea, sinó més aviat dels estats membres, però segon perquè això segurament respon a moltes causes alhora. I hauríem de saber quines són aquestes causes. Si aquestes causes tenen a veure amb la, diguem-ne, amb la crisi econòmica o amb la dificultat per les joves parelles d'imaginar de poder assumir la responsabilitat fins i tot financera que suposa tenir criatures, doncs efectivament estarem parlant d'una situació que només es pot millorar si aconseguim millorar la política econòmica. Si això té a veure amb un, diguem, amb un canvi en l'escala de valors de la gent, doncs ja és un tema molt més complicat que crec que s'escapa a el que puguin fer les institucions europees.
Ens queden dos minutets de conversa, Joan Maria.
Res, Jaume Duc, fem salts de cavall i li preguntem de temes molt diversos, molt variats.
Però és un tot terreny.
Sí, no en som conscients i per això ho fem. Escolti'm, la política energètica europea suposo que és un tema important. S'està tirant endavant energies renovables, sostenibles, verdes, i un és el sector automobilístic, no? L'electrificació d'aquest sector. Tinc la sensació que hi ha com una frenada amb aquest aspecte. Per molts motius, queixes també de fabricants europeus dient que les marques xineses tenen ajuts governamentals que no poden gaudir les marques europees. Posi'm llum a la foscor, digui'm en quina situació estem, en un moment en què a Espanya també hi ha moltes crítiques, no perquè no es venguin cotxes elèctrics, sinó per la xarxa de carregadors elèctrics del país, que és claríssimament insuficient. En quin moment estem?
Bé, hi ha un objectiu que és poder reemplaçar tots els vehicles que funcionen amb el que ara es diu energies fòssils per energia elèctrica en els propers anys, amb una data límit que hauria de ser el 2035, però és veritat que no tothom ho veu factible. I vostè ha citat algunes possibles causes. Una és el cost que puguin tenir els vehicles elèctrics, perquè si aquest cost és més alt que el dels vehicles en els quals reemplaça, evidentment això des del punt de vista social crea un problema. Ho és ara, el que no sabem és si ho serà d'aquí 5 anys o 10 anys. Una altra és una qüestió tècnica, que és fonamentalment el de les bateries, és a dir, quin és el grau d'autonomia d'aquests vehicles. Veiem que cada any és més gran, però insisteixo, això s'hauria de popularitzar, perquè si les úniques, diguem-ne, si el que dura la bateria va lligat al preu del cotxe, doncs estarem creant un mercat injust. I després hi ha la qüestió efectivament de l'accés a la xarxa de carregament elèctric d'aquests cotxes, que també està augmentant gairebé a tots els països de la Unió Europea amb un ritme, jo diria, pràcticament geomètric, per entendre'ns, però que no sabem si serà suficient. Jo no sé si, per tant, podem dir que al final tot això s'aconseguirà en la data prevista o no. El que sí que sé és que això és imparable, és a dir, trigarà més o trigarà menys, però això és imparable, tot i que en paral·lel d'això ja es comença a parlar també d'altres energies netes que no necessàriament hauria de ser l'electricitat. Pot passar per l'hidrogen, pot passar per altres tipus d'energies. Amb això suposo que estem més aviat en mans dels investigadors, dels científics, que no pas dels polítics. Veiem, però el que està clar és que la desfossilització, diguem-ne, de la indústria de l'automòbil, doncs anirà endavant, més ràpidament o més lentament, però anirà endavant.
Molt bé, doncs hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Senyor Jaume Duc, que és el director general de comunicació del Parlament Europeu, gràcies per estar amb nosaltres aquest dissabte i, en fi, enhorabona per comunicar-nos i explicar-nos tot i les moltes coses que fa el Parlament Europeu i les institucions europees, i sobretot demanar que el dia entre el 6 i el 9 de juny anem tots a votar en aquestes eleccions que ens venen ara mateix, no?
Efectivament, gràcies per l'oportunitat, perquè jo crec que sóc jo que els hi haig d'agrair que obrin els micròfons també als que puguem, els que de tant en tant podem parlar una mica dels temes europeus, perquè cada vegada es converteixen en temes més importants, i efectivament, com vostè diu, les eleccions europees estan
aquí mateix.
Sí, 200 dies,
pràcticament. Sis mesos, això passa rapidíssimament, i són unes eleccions molt i molt importants, o sigui que efectivament jo crec que serà molt important d'anar a votar.
Moltíssimes gràcies, senyor Duc, gràcies també a la Ivan Guera, Juan Carlos Valero, Joan Maria Claveguera. Dissabte acabem les converses, com sempre, a la cadena COPE, Catalunya i Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana.
Bona tarda.
Adéu.
Gràcies.